Ràdio Estel. Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Dimecres vàrem celebrar la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i comunicadors. Per aquest motiu escric aquestes notes pensant en tots els qui exerceixen l'ofici de comunicadors. Però també penso en nosaltres, perquè tots d'alguna manera comuniquem. Les noves possibilitats que ofereix la tecnologia faciliten que, alhora que som informats, també sovint ens convertim en informadors. Els mitjans de comunicació són un do de Déu. L'Església Catòlica té una visió positiva dels mitjans de comunicació social. L'Església considera els mitjans de comunicació com a dons de Déu. Aquests mitjans són factors de progrés humà. Si són ben usats, proporcionen al llinatge humà un ajut considerable, perquè contribueixen molt a l'esbarjo i a la cultura de l'esperit i també a la propagació i enfortiment del regne de Déu. És un breu text del Concili Vaticà II. Cal remarcar que els mitjans són imprescindibles avui per l'evangelització. L'Església se sentiria culpable davant Déu si no emprés aquests poderosos mitjans que la intel·ligència humana perfecciona cada vegada més. Per mitjà d'aquestes eines es proclama l'Evangeli de què és dipositària. El dret a la informació. El dret a la informació que té la societat humana ha de ser degudament satisfet. L'exercici recte d'aquest dret demana que la informació ha de ser honesta, coherent, completa i exacta. Em sembla que aquests quatre qualificatius marquen les pistes que cal seguir. La rapidesa i la falta de diligència dificulten contrastar degudament les informacions i poden perjudicar en gran manera el bon nom, la fama i la dignitat a les quals tota persona o institució té dret. Més encara, poden esdevenir una calúmnia que després és molt difícil de reparar. En relació amb la informació religiosa i eclesial, sovint la manca d'informació i la poca formació sobre la naturalesa de l'Església i la seva organització poden representar uns obstacles i limitacions que fan que la informació deixi de complir alguns dels requisits necessaris. És a dir, la imatge mediàtica de l'Església sovint no s'ajusta a l'experiència d'Església viscuda per molts de nosaltres en les nostres comunitats, institucions i diòcesis. Contribució al diàleg social, a la solidaritat i a la pau. Avui, com sempre, tots hem de fer el possible per facilitar i afavorir el diàleg social, sobretot en les grans qüestions que més afecten la vida de les persones. Considero que en un context de crisi econòmica, política, cultural, d'humanitat, els mitjans de comunicació públics i privats i també els mitjans de comunicació personals haurien de comprometre's amb tota la societat a fomentar la responsabilitat cap al bé comú i cap a les víctimes més afectades per aquestes situacions. També caldria difondre amb més insistència les tasques d'atenció i d'acompanyament als més necessitats que realitzen moltes institucions, entre aquestes la comunitat cristiana. Així s'ajudarà a fer néixer i créixer respostes de solidaritat afectiva i efectiva. I atenció a la responsabilitat de cadascú com a informador en les xarxes socials. No només consumim informació, sinó que n'oferim amb piulades, missatges, respostes o comentaris, i per això ens cal créixer en responsabilitat. També aquestes intervencions s'han de fer des de la veritat i certesa d'afirmacions i informacions, des del respecte a la dignitat de les persones i sempre amb caritat. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Magazín Clàssica, on barribarreig de música de tots els estils i totes les èpoques. Una producció de Ràdio Bisbal d'Empordà, amb selecció i presentació de Jordi Sánchez. El control tècnic, Lluís Saif.
De programa, no. El que passa és que avui comencem el concert amb una manera que ens conduirà al primer tema de la música anomenada clàssica. Sebastián Iradier va ser un conegut compositor basc del segle XIX, de la segona meitat del segle XIX, sobretot per les seves habaneres. ball de moda que es va imposar després de la tornada de molts mariners i aventurers dels que havien anat a fer fortuna a les Amèriques. La cultura i la música es mouen sempre i deixen un rastre, com en el cas de les melodies i balls importats d'aquelles illes del Carib. A l'any 1833, el mestre Iradier s'instal·la a Madrid i allà comença la seva carrera com compositor d'obres per a festes de l'alta societat i escriu valsos, polques i també havaneres. Aquesta etapa, doncs, va sortir, entre d'altres, la famosa havanera La Paloma, que acabem d'escoltar. Curiosament, he trobat aquesta versió de quan els discs eren encara de vinil. El ritme i la manera de ser cantada és d'allò més fidel a una havanera del segle XIX. Ah, i és cantada en italià. Això demostra la fama internacional que va aconseguir Iradier, entre altres, amb les havaneres. Però jo vull anar encara més lluny. Tot això de l'havanera ha servit per acabar escoltant l'havanera de l'òpera Carmen de Georges Bizet, però encara una altra composició del mestre Iradier per arribar-hi. A la seva sarsuela El Arreglito resulta que s'hi troba la melodia original que Bizet va copiar amistosament i amb el seu permís, ja que els dos compositors eren molt amics. Ara podrem escoltar, doncs, l'havanera de la sarsuela El Arreglito i tot seguit la famosa havanera de Carmen de Bizet.
Oh,
A finals del segle XVII, Jean-Baptiste Lully estrenava la seva òpera Armide, basada en el poema èpic Jerusalem alliberat, del poeta italià Torquato Tasso, i que tracta del setge a Jerusalem a la primera creuada. El mateix rei Lluís XIV va triar aquest tema i va finançar la composició, la confecció de vestuari i la maquinària escènica. Però, finalment, aquesta òpera no es va portar a Versalles ni el rei tampoc va comparèixer a la seva estrena. La música de Lully reflecteix clarament la pompa i vanitat del seu rei i la seva cort. I escoltant aquesta música és fàcil imaginar-se les cares llargues i perruques enfarinades i el posat de vedet major d'aquells personatges que es cuidaven més del seu caminar de passarel·la que de governar el seu país. Escoltem seguidament, doncs, el clamorós so de la marxa per a la cerimònia dels turcs de l'òpera Armide de Jean-Baptiste Lully. Continuem amb la música del barroc. Ara, però, serà el barroc italià. 24 anys després de la sobtada mort de Jean-Baptiste Lully, als 55 anys, neix a Itàlia Josep Tartini, trobat ja una esplèndida maduresa de l'estil barroc. Va ser un dels més grans virtuosos del violí del seu temps, i les innovacions que va fer amb l'escriptura musical per aquest instrument serveixen encara com referent per a estudiants d'aquest instrument. Ara, però, escoltarem un concert seu per a trompeta i orquestra, amb els tres temps o temes que solien ser utilitzats per completar aquestes obres. El primer temps, alegre i esplèndid, és seguit del pausat i més íntim i que dona pas al tercer fragment que completa el concert amb una explosió de virtuosisme. començat el nostre concert escoltant Havaneres fins a arribar a l'òpera de Carmen de Bizet i acabarem també el concert tornant a l'òpera. Gaetano Donizetti va néixer a finals del segle XVIII, 41 anys abans que naixés Bizet. En aquest interval de temps va haver-hi molts canvis tant en la societat com en l'art. Així doncs, també la música de Donizetti té una sonoritat molt diferent de la dels finals del segle XIX, tot i pertanyar encara a la mateixa època del romanticisme. Una de les seves òperes més significatives, Lucia de Lammermoor, amb un argument basat en l'obra literària La núvia de Lammermoor de Walter Scott, podem escoltar un duet de soprano i baríton que encarnen els papers de Lucia i del seu germà, Lord Armstrong. Aquest, arruïnat per la seva mala gestió econòmica, pretén casar la seva germana, Lucia, enamorada d'Edgardo. Per convèncer la seva germana de que el seu estimat l'enganya, li mostra unes cartes falsificades que acabaran destrossant l'ànim de Lucia i aquesta, ja desesperada, és fàcil de ser convençuda perquè es casi amb Lord Arthur, que serà la salvació econòmica del castell i les propietats del seu germà. La interpretació és històrica, i això fa que aquesta vegada parli dels cantants, que canten aquest fragment. Es tracta de la mítica Maria Callas, que va viure entre els anys 1923 i 1977, i Piero Cappuccilli, nascut l'any 1929 i mort el 2005. Els dos han estat un dels millors cantants d'òpera del segle XX i que encara podem gaudir de les seves veus gràcies a les gravacions discogràfiques.
Il pallore Oh,
Aquest ha estat el petit concert d'avui a Magazine Clàssica.
Fins aquí l'edició d'avui de Magazine Clàssica, un programa de Jordi Sánchez per a Ràdio Bisbal d'Empordà i Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Fire. Whoa, yo. In the ghetto.